Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, un dia més, avui dijous 30 de juliol del 2026, amb temperatures de entre 20 i 22 graus a la comarca de la Garrotxa, entre 18 i 19 graus també en diferents punts de la comarca del Ripollès, en un dia en què la calor ha de tornar a ser la protagonista, Dani Ramírez.
Dijous, divendres, potser a la tarda, algun cap de núvol al Ripollès doni 4 gotes a la tarda, però vaja, sempre sol i molta, molta calor. Pensem que el cap de setmana vam tenir algunes pluges, una refrescada important. La temperatura mitjana a 1.600 metres va baixar a 12 graus. Avui ja en tenim 18, demà puja 23 de mitjana a 1.600 metres i a partir de divendres puja a 28 a 1.600 metres. És una bestiesa, és una onada de calor de primer ordre.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriols, ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos convocat per urgència. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants, però ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
Qui tingui el menor dubte sobre el procés, que l'impugni, i si no, que calli. Exigia al regidor de Junts, el senyor Raigón, que delegués la meva regidoria de Seguretat i Immigració per incompatibilitat. Dir-li que hauria de preparar-se un xic més les intervencions, perquè la policia local no penja de la regidoria de Seguretat i Immigració com es pensa, sinó directament de Batllia. Què vol, que renunciï a la Batllia? La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
La resposta no s'ha fet esperar. Junts, que ja va demanar que l'alcaldessa Sílvia Oriols traspassés la regidoria de Seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos, ha contestat les seves acusacions. Qui ho ha fet? Doncs el portaveu, Ferran Raigón.
Creiem doncs, que políticament la senyora Oriols hauria de deixar de ser la màxima representant política en aquesta vila de la policia local, atès doncs, que ja ha entrat a formar part d'aquesta policia la seva filla, no? Per tant, nosaltres creiem, no ens volem posar en el punt de vista legal perquè estem encara doncs, revisant a fons tot el que és doncs, l'expedient, però sí que entenem doncs, que des del punt de vista institucional i polític, per evitar doncs, possibles conflictes d'interès, doncs, la senyora Oriol s'hauria d'apartar d'aquesta responsabilitat política, no?
Les residències de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot obtenen l'acreditació de qualitat OAFI Space. S'han analitzat un total de 37 espais i 866 ítems de cada un dels 4 centres de la ciutat. El programa té com a objectiu identificar punts de millora per prevenir accidents i assegurar la salut dels residents amb artrosis. Escoltem la regidora de Salut a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz.
Hem fet aquest treball en aquests 4 equipaments de la Fundació de l'Antic Hospital. La veritat és que s'ha pogut certificar i a més amb una nota molt elevada, un 80%. S'han fet una avaluació de molts ítems, molts indicadors, més de 800 indicadors, i per tant podem estar molt orgullosos dels resultats que s'han pogut assolir.
La Fageda inaugura el nou servei de visites guiades amb una experiència immersiva i la inclusió de treballadors. Amb aquesta novetat es pretén apropar al públic a tot el procés d'elaboració dels productes de l'empresa. La Fageda rep la visita de més de 40.000 persones cada any. La responsable del servei d'atenció al visitant de la Fageda és la Montse Parramont.
El servei d'atenció als visitants, a partir d'ara fa 3 mesets, de la primavera del 2026, hem obert doncs, el servei nou, on oferim doncs, una experiència diferent de la que estàvem fent fins ara, on hem integrat molt més la visita social del nostre projecte mitjançant més audiovisuals que els hem fet per diferents temàtiques i grups de persones i veureu molt bé doncs, què fem i com ho fem.
I concessionaris garrotxins reclamen més punts de càrrega per a vehicles elèctrics. A la comarca, segons els concessionaris, no es troba preparada per al canvi d'un vehicle de combustió a un d'elèctric. Més carregadors públics és una de les solucions per afrontar l'augment de la demanda dels vehicles elèctrics. Escoltem a Roger Sabater, gerent del grup Nord-Est.
El que ha fet és que a Europa, a diferència d'Espanya, a Europa ara mateix el 70% de les comandes dels cotxes que s'estan venent són elèctrics. Vale, a Espanya això no ha passat perquè el govern ha subvencionat el cost que havia pujat la gasolina i el dièsel l'ha subvencionat el govern i per tant no hem notat tant l'augment. sí que s'ha notat als altres països i per això ha augmentat tant l'elèctric.
I aquesta setmana s'ha enllestit un projecte de gestió forestal per la millora de la fauna subalpina a la Vall de Ribes. Es tracta d'un projecte per crear nous espais que simulin els hàbitats d'animals, com el gall fer o el mussol pirinenc, en gran retrocés a la comarca per revertir la seva regressió. L'enginyera de foresta Seinr és la Laura Villena.
Hi ha moltes actuacions que serveixen com per donar heterogeneïtat al bosc i també tant en quant a diferents edats d'arbres que conviuen, també per reduir la densitat, sobretot en boscos joves de pi, i també doncs això, no? per donar una mica de... intentar simular una mica hàbitats que puguin afavorir la presència d'aquests animals.
I una desena d'alumnes s'han examinat aquest dimecres al Consell Comarcal del Ripollès en el que és el primer examen oficial de Cambridge que es fa en un ens comarcal. Aquest dimecres ha estat per obtenir la certificació del nivell First, mentre que divendres serà el torn de l'Advanced, per al qual hi ha previstos 3 alumnes més. N'escoltem algun d'ells.
A vegades el demanen. I també, a més, si puc anar a treballar fora, segurament alguna coseta em demanen. Ho he fet pel meu compte, tot jo m'he anat preparant a casa. I
amb aquest certificat, doncs, de cara a la universitat, per si em puc estalviar alguna assignatura o per si o encara no sé què vull estudiar, perquè, doncs, per tenir-lo. Penso que doncs, serà de profit. No, jo, en comptes d'apretar aquests últims dies, el que porto és estudiant una mica durant bastant més temps, llavors en aquest sentit vaig tranquil.
I la Coloma Bertran i la Lia Senpai són les protagonistes del segon concert de música al Parc d'Olot, una actuació molt especial on presentaran el seu nou treball discogràfic titulat Interluni. Es tracta d'una experiència poètica, musicada per posar en valor el llegat poètic del país. El concert tindrà lloc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. L'escoltem a la Coloma Bertran, que explica quin ha estat el procés de creació.
Doncs sobretot és un diàleg a partir de diferents poetes, sobretot de Miquel Martí Pol, però ens n'anem també Joan Fuster, Vinyoli, també pareix Jaume Coll, diferents poetes que d'alguna manera o altra hem trobat que tenien relació també amb Miquel Martí Pol. I res, jo espero que el gaudiu molt. De moment tots els concerts que hem anat fent han tingut molt bona rebuda i esperem que Olot també.
I en esports, la garrotxina Queralt Terrades ha estat seleccionada per jugar al Mundial Sub-17 amb la selecció espanyola. Terrades, que ha realitzat una bona temporada a nivell de clubs i ha aconseguit bons resultats amb Catalunya en els campionats d'Espanya per comunitats autònomes, ha complert un somni que és el de participar al primer Mundial de la seva carrera professional. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, Sant Joan de les Abadesses viurà la 16a edició dels dos dies trial Santigosa Clàssic. En qüestió d'un quart d'hora, les 100 primeres places han volat i ara la resta d'inscrits estan en llista d'espera. L'entitat realitzarà un sorteig a principis de setembre per acabar de signar les places que falten i celebren que el Santigosa Clàssic tingui tan bona acollida. Escoltem Enric Losilla, president del Motoclub Abadesses.
Ja l'any passat vam experimentar un creixement important d'inscripcions, vam haver de tancar abans d'hora i aquest any hem aplicat de nou la fórmula que ja fem post 3 dies de donar accés directe als primers 100 inscrits i després fer un sorteig per la resta de places.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos convocat per urgència. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants, però ha defensat al ple que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça. Guido Sanguinetti.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha comparegut davant dels mitjans amb convocatòria d'última hora i sense preguntes per intentar esborrar qualsevol dubte i sospita d'irregularitat en el procés de selecció d'una plaça d'urgència a la policia local, on la seva filla ha estat designada. Ha explicat que s'ha mantingut al marge de tot el procés i s'ha defensat argumentant que tampoc pot privar cap ciutadà del lliure accés a qualsevol procés selectiu de pública concurrència per places de diferent caire laboral al consistori. Alhora ha assenyalat a l'oposició.
Qui tingui el menor dubte sobre el procés, que l'impugni, i si no, que calli. Exigia al regidor de Junts, el senyor Raigón, que delegués la meva regidoria de Seguretat i Immigració per incompatibilitat. Dir-li que hauria de preparar-se un xic més les intervencions, perquè la policia local no penja de la regidoria de Seguretat i Immigració com es pensa, sinó directament de Batllia. Què vol, que renunciï a la Batllia? La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
Oriols ha remarcat la vàlua de la seva filla recolzant-se en els resultats del procés selectiu i ha insistit que qui dubti d'aquest procés té la possibilitat d'impugnar-lo.
Em sento orgullosa de la seva vàlua, sí, però sobretot de la seva determinació i valentia. El món serà dels valents, no dels covards que conspiren rere cortines de fum. Res més a dir.
La resposta no s'ha fet esperar. Junts, que ja va demanar que l'alcaldessa Sílvia Orriols traspassés la regidoria de seguretat a un altre regidor de l'equip de govern per evitar possibles conflictes d'interessos, ha contestat les seves acusacions, Paula Sayagó.
La resposta de Junts per Ripoll no s'ha fet esperar. El portaveu del grup, Ferran Raigón, ha explicat aquest dimecres a la tarda davant dels mitjans el motiu pel qual han demanat a l'alcaldessa Sílvia Orriols que delegui les competències de la regidoria de Seguretat Ciutadana.
Que creiem doncs, que políticament la senyora Orriols hauria de deixar de ser la màxima representant política en aquesta vila de la policia local, atès doncs, que ja ha entrat a formar part doncs, d'aquesta policia la seva filla, no? Per tant, nosaltres creiem, no ens volem posar en el punt de vista legal perquè estem encara doncs, revisant a fons tot el que és doncs, l'expedient, però sí que entenem doncs, que des del punt de vista institucional i polític, per evitar doncs, possibles conflictes d'interès, doncs, la senyora Oriol s'hauria d'apartar d'aquesta responsabilitat política, no? Fins ara, fins al 2023, aquesta doncs, era una responsabilitat que estava delegada en la regidoria de Seguretat. Per tant, ella ara mateix també podria fer el mateix, que és el que li vam proposar doncs, en el plenari d'ahir.
Per acabar la seva intervenció, Raigón ha volgut llançar una pregunta.
Ens hauríem de fer doncs, la pregunta de si la senyora Oriols estés a l'oposició, com hauria carregat, com de dur hauria carregat contra el alcalde doncs, que hi hagués en aquell moment si un fill seu hagués entrat doncs, a treballar en l'administració local. No?
Unes hores abans de la intervenció de Raigón davant dels mitjans, Junts per Ripoll ha explicat a les xarxes socials que revisaran l'expedient complet per garantir que es va complir el deure legal d'abstenció durant el procés de selecció.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. Les residències de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot obtenen l'acreditació de qualitat OAFI Space. S'han analitzat un total de 37 espais i 866 ítems de cada un dels 4 centres de la ciutat. El programa té com a objectiu identificar punts de millora per prevenir accidents i assegurar la salut dels residents amb artrosis Lluc Coll de Carrera.
Les residències Montsecopa i Sant Jaume i els habitatges amb serveis per a gent gran de Balmes i el Parc Nou obtenen el certificat OAFI. L'OAFI ha aplicat el seu programa OAFI Space, el qual s'utilitza per valorar i acreditar els espais destinats a aquesta part de la població que pateix artrosis. Imma Muñoz, regidora de Salut de l'Ajuntament d'Olot.
Hem fet aquest treball en aquests 4 equipaments de la Fundació de l'Antic Hospital. La veritat és que s'ha pogut certificar i a més amb una nota molt elevada, un 80%. S'han fet una avaluació de molts ítems, molts indicadors, més de 800 indicadors, i per tant podem estar molt orgullosos dels resultats que s'han pogut assolir.
El doctor Josep Vergés, president de la Fundació UAFI, destaca la importància de mantenir els espais adaptats per als pacients amb aquesta malaltia.
Que el 4% d'aquestes fractures osteoporòtiques es produeixen al quarto de bany. O sigui que a Espanya, a l'estat espanyol, tenim 12.000 fractures osteoporòtiques que es produeixen al quarto de bany. Dels programes que tenim, doncs vam dir, això no pot ser. Hem d'adaptar els, com deies molt bé, els espais a les persones. Vale? Perquè no és igual si tens 25 anys que quan tinguis 80. No? Llavors ens hem d'adaptar els espais a les persones.
Per part de la Fundació Antic Hospital, es contemplen millores en els nous espais que s'habilitaran, o en cas de fer remodelacions, millorar aquests espais que ja han estat valorats. Salvador Vilà, gerent de la Fundació Antic Hospital.
A nivell de fundació ara estem fent un projecte executiu per rehabilitar la tercera planta de la residència Sant Jaume. Doncs amb aquest projecte executiu tindrem en compte una sèrie d'aspectes que sortien aquí. Per tant, són algunes idees que ens han donat i que ens faran que puguem millorar amb els altres aspectes.
Felícia Campos és usuària de l'edifici Balmes.
Que jo des que sóc aquí estic molt contenta. Jo no m'ho esperava que fos així, i la veritat, jo m'agrada, me sento bé, és sala d'una família, i després el pis també ho trobo molt adequat per les persones que estem malaltes que podem anar fent.
En projectes com aquest, l'Ajuntament d'Olot i el Consorci d'Acció Social continuen treballant per la millora del benestar i la qualitat de vida.
I la Fageda inaugura el nou servei de visites guiades amb una experiència immersiva i la inclusió de treballadors. Amb aquesta novetat es pretén apropar al públic tot el procés d'elaboració dels productes de l'empresa. La Fageda rep la visita de més de 40.000 persones cada any, Francesc Fernández.
La Fageda busca posar més en valor la seva tasca social amb l'actualització de les visites guiades que es fan pel centre amb treballadors de l'empresa. A més, també s'inclou contingut audiovisual per fer una visita més dinàmica i atractiva als visitants. La responsable del servei d'atenció al visitant de la Fageda, Montse Perramon, ens parla de les millores que inclouen les visites.
El servei d'atenció als visitants, a partir d'ara fa 3 mesets, de la primavera del 2026, hem obert doncs, el servei nou, on oferim doncs, una experiència diferent de la que estàvem fent fins ara, on hem integrat molt més la visibilitat social del nostre projecte, mitjançant més audiovisuals, que els hem fet per diferents temàtiques i grups de persones, i veureu molt bé doncs, què fem i com ho fem.
En el procés per afegir altres aspectes a les visites que reben diàriament, per Ramon ens explica com s'origina la idea de fer partícips a gent de la Fageda i la funció que tenen dins la visita.
Nosaltres tenim un servei de prelaboral que enviem i són les persones doncs, que estem preparant ja que puguin trobar un lloc de treball i nosaltres fem com una mica doncs, la benvinguda d'aquestes persones i tenim diferents, en Bernat, l'Anna, diferents persones i els hem introduït dins la nostra visita.
La Fageda rep més de 40.000 visites l'any, per les quals intenten fer entendre tot el treball que hi ha darrere per ser una empresa referent a Catalunya.
I en la crònica judicial, més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar el rebuig a la sentència que ha imposat 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista d'Olot a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta han llegit el manifest i subratllen que consideren la condemna insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes. Escoltem a l'Anna Soler, amiga de la víctima.
Considerem que és una pena que, a part que ha arribat tard, és totalment insuficient i la considerem injusta, perquè només li han caigut 2 anys i 10 mesos de presó i que potser que finalment no entri a la presó.
Davant l'Audiència de Girona han reclamat canvis en la llei perquè consideren aquesta sentència que és del tot injusta.
Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
La família de la víctima estudia recórrer contra la sentència. Més notícies. Per la mare dels concessionaris garrotxins que reclamen més punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la comarca, segons els concessionaris, no es troba preparada pel canvi d'un vehicle de combustió a un d'elèctric. Jan Brecha.
Europa ja ha arribat al 70% de vendes de turismes elèctrics nous. Aquesta xifra es contraposa a la d'Espanya, que només representa un 10% dels vehicles matriculats nous. Es veu un canvi i una transició al turisme de zero emissions que cada cop es veu més rendible a causa de la millora de bateries i a la baixada de preus. La situació geopolítica actual ha fet disparar els preus dels combustibles i molts compradors en l'àmbit europeu s'han repensat la compra d'un vehicle de combustió. A Espanya no ha sigut el cas. En parla Roger Sabater, gerent del grup Nord-Est.
El que ha fet és que a Europa, a diferència d'Espanya, a Europa ara mateix el 70% de les comandes dels cotxes que s'estan venent són elèctrics. Vale, a Espanya això no ha passat perquè el govern ha subvencionat el cost que havia pujat la gasolina i el dièsel, l'ha subvencionat el govern i per tant no hem notat tant l'augment. Sí que s'ha notat als altres països i per això ha augmentat tant l'elèctric.
Si mirem la comarca de la Garrotxa, trobem molts pocs punts elèctrics públics. La majoria són privats que es situen en supermercats, restaurants i la resta punts a una casa particular. Per aquest motiu, costa molt engrescar-se a la compra d'un vehicle elèctric i la instal·lació de carregadors és una de les demandes que reclama des dels concessionaris i no a escala de comarca, sinó de província.
Al final, nosaltres el que veiem és que molts dels punts que hi ha de recàrrega són punts privats, és a dir, al final els supermercats n'han posat, nosaltres en tenim, però sí que a nivell d'infraestructura pública falta molta cosa i llavors és una de les coses que estem demanant no només a nivell de Garrotxa, però a nivell de la província, doncs que sigui una província preparada per abraçar el canvi cap al model elèctric.
Per part dels concessionaris es mostren positius, però segueixen remarcant la importància de disposar de carregadors propers i públics. Amb això es facilitaria molt més la transició al vehicle elèctric.
Òbviament nosaltres seguim demanant també que la infraestructura ha de millorar perquè encara falten punts de càrrega en molts de llocs per tal de que sigui molt més fàcil la conducció d'aquest tipus de vehicle, però sí que creiem que l'aprovació d'aquest plan i el que ha passat a nivell de preus de combustió doncs pot ser una de les coses que faci créixer molt el mercat elèctric.
Unes xifres de venda de vehicles elèctrics que continuen sent esperançadores pel que fa a la contaminació. Ara falta per part d'agents públics facilitar una conducció de zero emissions amb la instal·lació de punts de càrrega per a tothom.
I aquesta setmana s'ha enllestit un projecte de gestió forestal per la millora de la fauna subalpina a la Vall de Ribes.
Ja fa una mica més de mig any que van començar les obres de gestió forestal sobre diverses hectàrees de bosc a alguns municipis de la Vall de Ribes. L'objecte dels treballs ha sigut restituir i simular hàbitats favorables a dues espècies de fauna subalpina en regressió a la zona, el mussol pirinenc i el gall fer, per poder intentar frenar la seva davallada al territori. Alhora, però, s'aconsegueix un bosc més resistent i se n'accelera la seva maduresa amb diverses mesures. Ho explica Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Hi ha moltes actuacions que serveixen com per donar heterogeneïtat al bosc i també tant en quant a diferents edats d'arbres que conviuen, també per reduir la densitat, sobretot en boscos joves de pi, i també doncs això, no? per donar una mica de... intentar simular una mica hàbitats que puguin afavorir la presència d'aquests animals.
L'actuació ha vingut finançada per una subvenció d'uns 600.000 euros dels fons Next Generation. Les condicions climàtiques no han permès executar el 100% de l'obra, però els treballs s'han fet en la seva gran majoria.
D'alguna manera s'ha pogut prorrogar una mica aquest termini i llavors s'ha pogut avançar, s'han dotat també s'equip de treball a les diferents zones i llavors, bueno, el nivell d'execució serà bastant elevat. No, potser no arribarà al 100%, però potser sí un 80%, que estem molt contents. Si el que falti, potser pues mirarem de buscar subvencions per acabar de portar a terme les actuacions.
Les actuacions han tingut lloc als municipis de Planoles, Campelles, Toses i Ribes de Freser i s'espera buscar finançament addicional per finalitzar la totalitat dels treballs que no s'han pogut completar.
I 10 alumnes s'han examinat aquest dimecres al Consell Comarcal del Ripollès en el que és el primer examen oficial de Cambridge que es fa en un ens comarcal.
La Ivet Carreras és del 2008. Ve de Berga a fer el primer examen al Consell Comarcal del FERS de Cambridge, una iniciativa pionera i que ella ha triat per la proximitat i comoditat. S'hi ha presentat amb l'objectiu de fer currículum, però també de cara als requeriments que pugui trobar la universitat i per anar sobre segur si volgués anar a treballar fora. En Pau Gili és del 2009, ve de la comarca i també veu amb utilitat aquest títol oficial. Encara no sap què vol estudiar, però sí que amb aquest B2 se li poden obrir més portes. En els dos casos hi han anat preparats i són optimistes.
A vegades el demanen i també, a més, si puc anar a treballar fora, segurament alguna coseta em demanen. Ho he fet pel meu compte, tot jo m'he anat preparant a casa. I
amb aquest certificat, doncs, de cara a la universitat, per si em puc estalviar alguna assignatura o per si o encara no sé què vull estudiar, perquè, doncs, per tenir-lo. Penso que serà de profit. No, jo, en comptes d'apretar aquests últims dies, el que porto és estudiant una mica durant bastant més temps. Llavors, en aquest sentit, vaig tranquil.
Una iniciativa que va sorgir de la complicitat creada per CA Languages i l'aula EMI, amb el suport de l'ENS Ripollès. Aquest dimecres s'hi han examinat 10 alumnes menors de 18 anys per tal d'obtenir el certificat de FIRST. Divendres serà el torn de l'Advanced, per al qual hi ha previstos 3, també joves. Chantal Pérez, vicepresidenta del Consell Comarcal, i Oriol Sanyes, CA Language.
Representa una igualtat d'oportunitats, no?, en territoris més poblats, i òbviament doncs, fa que els nervis dels exàmens doncs, no s'hi hagi d'afegir com hi arribaré, aniré amb cotxe, amb tren, amb bus, arribaré a l'hora, doncs fantàstic que sigui aquí, i sobretot que siguem el primer Consell Comarcal on es fan aquests exàmens.
Estem molt contents, sí que el CU de vegades agafes també algun universitari, però aquest any justament la majoria són molt joves, a menors d'edat, i per tant poder fer el B2, que ja és molt important, però a més el CU divendres, que ja és un nivell encara més alt, doncs la veritat que molt contents.
Uns exàmens oficials amb professorat de Cambridge i amb totes les mesures de seguretat necessàries, ja que és el mateix que es du a terme arreu del món. Helena Mas, responsable del centre examinador Aula EMI.
Que aquests exàmens es fan a nivell mundial, el que vol dir que aquí els podem estar fent a les 9, però en un altre país es poden estar fent en una altra hora per el canvi horari. Llavors, molts cops coincideixen els exàmens en diferents punts del món. Llavors, per això és molt important, no?, això de que estiguin incomunicats.
L'examen ha consistit en 4 proves: reading, writing, listening i speaking, amb una durada aproximada d'unes 4 hores. Els examinats provenien en aquest primer dia sobretot de la comarca, però també de Montesquieu i Berga. A final d'any la intenció és tornar a fer una altra convocatòria.
I en esports, la garrotxina Queralt Terrades ha estat seleccionada per jugar al Mundial Sub-17 amb la selecció espanyola. Terrades, que ha realitzat una bona temporada a nivell de clubs i ha aconseguit uns grans resultats amb Catalunya en els campionats d'Espanya per comunitats autònomes, ha complert un somni que és el de participar en el primer Mundial de la seva carrera professional. I el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, Sant Joan de les Abadesses viurà la 16a edició dels dos dies Trial Santigosa Clàssic. Martí Palau.
En qüestió de 15 minuts s'han exhaurit les 100 primeres places per a la 16a edició dels dos dies Trial Santigosa Clàssic. La prova, que es disputarà el 17 i 18 d'octubre, ha tornat a tenir molts pilots interessats. L'entitat, com ha anat fent en els últims anys, assegurarà la plaça als 100 primers i farà un sorteig amb la resta, fins a arribar als 170 participants aproximadament. A hores d'ara ja tenen uns 100 pilots més pendents del sorteig. Parla Enric Losilla, president del Motoclub Abadesses.
Ja l'any passat vam experimentar un creixement important d'inscripcions, vam haver de tancar abans d'hora, i aquest any hem aplicat de nou la fórmula que ja fem post 3 dies de donar accés directe als primers 100 inscrits i després fer un sorteig per la resta de places.
Tot i que la prova estrella del Motoclub Abadesses és el 3 dies Trial Santigosa, la versió clàssica ha anat sumant adeptes edició rere edició. Els amants de les motos antigues no tenen tanta varietat de competició i han trobat en el Trial Sant Joaní un entorn únic.
Ja fa uns anys que hem experimentat una crescuda important a nivell d'inscripcions a clàssiques. En general, tots els trials de llarga durada de clàssiques tenen molta inscripció, perquè és un trial en el qual està obert a molt tipus de gent, que permet tenir un nivell no massa elevat, i per tant són més tranquils i tenen molta requesta.
L'augment dels interessats ja va fer passar el trial d'un a dos dies, però el Motoclub Abadesses tampoc té la voluntat de créixer més, perquè no es podria oferir una bona experiència. De fet, l'entitat ha hagut d'adaptar la fórmula d'inscripcions perquè ja hi ha més demanda de la que es pot assumir.
El trial de clàssiques va començar amb un parell d'edicions que van ser d'un dia, després vam fer dos dies, però la intenció és que sigui un trial més curt, fem només 20 zones per dia i que quedi circunscrit en dos mitjos dies, com aquell que diu. Llavors, per això no ens permet tenir tants inscrits com els tres dies, i suposo que rondarem els 170 inscrits, que és el màxim que pretenem i que ens permet fer un trial de qualitat.
El cap de setmana del 17 i 18 d'octubre, Sant Joan de les Abadesses tornarà a ser l'epicentre mundial de les motos clàssiques. Els motors de les Voltaco, Ossa, Merlin, Montesa i companyia tornaran a brugir pels boscos i corriols de Santigosa.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dijous 30 de juliol del 2026, com sempre, repassant tota la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé, gràcies per la confiança.